Molt bona tarda, són les dues. El nou govern d'Esquerra Republicana a la Generalitat comptarà amb un sabadellenc a les seves files.
Notícies migdia. Núria García.
I aquest sabadellenc és Juli Fernández, exalcalde de la ciutat entre els anys 2015 i 2017 i actual diputat dels Republicans al Parlament català. El sabadellenc és una de les 100 noves incorporacions al nou govern després de la sortida de Junts. El politòleg Mario Ríos opina que té poca transcendència per a la ciutat que hi hagi un conseller de Sabadell a l'executiu català. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Jo crec que si el conseller tingués intenció de presentar-se més endavant com a alcaldable de nou, potser seria positiu, però ara mateix crec que un conseller té molta feina més enllà de la seva ciutat o de la ciutat on ha fet política. Per tant, no crec que hi hagi una correlació directa entre ser de la ciutat i des de la conselleria beneficiar aquesta ciutat.
L'entrada de Fernández implica la sortida també d'una altra sabadellenca del govern. Lourdes Ciuró s'acomiada de la Conselleria de Justícia després que avui s'hagi fet oficial el cessament. Els membres del nou executiu prendran possessió del càrrec demà mateix. El de Juli Fernández és el nom propi d'aquest dilluns, però a banda dels canvis en el govern de la Generalitat durant el Notícies Migdia, també us parlarem de la tercera fase del projecte veïnal a Porta o de la realitat del sensellarisme a Sabadell amb motiu del Dia Mundial de les Persones Sense Llar. Ho farem amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Ens fixem ara en la situació del trànsit. Ja s'ha normalitzat la situació a la P7 a Santa Perpètua de Mogoda, que havia quedat tallada a la sortida cap a la C59 en direcció Martorell a conseqüència d'un accident. Ja no hi ha cap incidència en aquest punt i la situació, com diem, està normalitzada també. Hi ha tranquil·litat ara i fluidesa a la resta de vies de Catalunya. Per tant, circulació tranquil·la a aquesta hora.
La notícia del dia.
El sabadellenc Juli Fernández és una de les cares noves del nou govern de la Generalitat. Estarà integrat per 14 consellers, 7 homes i 7 dones, la majoria procedents d'Esquerra, però també n'hi haurà d'independents com Joaquim Nadal, Carles Campuzano i la castellarenca Gemma Ubasart. Juli Fernández encapçalarà la Conselleria de Territori, que haurà d'abordar projectes com ara la construcció de la Ronda Nord de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Farmacèutic de professió, Fernández és diputat al Parlament des de les eleccions catalanes del 14 de febrer de 2021. Ha exercit com a portaveu de la Comissió de Salut a la Cambra Catalana i també és vicesecretari general de Coordinació Institucional d'Esquerra Republicana, un càrrec que mantindrà tot i el seu nomenament. Abans de ser diputat, Juli Fernández va exercir com a alcalde de Sabadell entre els anys 2015-2017, quan va liderar la primera part del mandat del govern quadripartit. Després del canvi d'alcaldia amb Matías Serracant, el republicà decideix plegar com a regidor de l'Ajuntament de Sabadell per centrar-se en la seva responsabilitat com a delegat del govern de la Generalitat de Catalunya, un càrrec al qual hi renuncia quan pren la decisió de presentar-se en el lloc 17 de la llista d'Esquerra a les eleccions del Parlament català. Fernández i la resta de nous consellers prendran possessió demà al seu càrrec i després celebraran la reunió del Consell Executiu, on es nomenaran els secretaris generals dels departaments. Després, tots els canvis s'hauran de comunicar al Parlament.
En paral·lel, avui es farà efectiu el cessament dels 7 consellers de Junts per Catalunya.
I entre els quals hi ha la sabadellenca Lourdes Ciuró, fins ara titular de Justícia, un càrrec que a partir de demà assumirà la castellarenca Gemma Ubasart, qui va ser secretari general de Podem Catalunya durant l'etapa de naixement de la formació. A més de Justícia, també assumirà Drets i Memòria.
I Esquerra liderarà un govern monocolor després del trencament amb Junts amb només 33 diputats, però és realment viable que els republicans arribin al final de la legislatura amb un executiu que haurà de fer servir la geometria variable per aprovar les lleis més importants, com ara els pressupostos? El politòleg Mario Ríos, que ha intervingut aquest matí al Cafè de la Ràdio, té clar que el remodelat govern de la Generalitat neix dèbil.
Jo crec que això és impossible. És a dir, 33 diputats no són ni un 25% de la cambra. Esquerra Republicana ara mateix pot intentar enfortir o pot intentar fer un relat conforme ells tindran un govern sòlid, estable, amb 33 diputats i el poden ampliar amb perfils pertanyents a les òrbites d'altres partits, però això no amaga la seva debilitat parlamentària. L'aritmètica és la que és i ara mateix li necessita dos grups parlamentaris més per treure una llei tan important com els pressupostos o qualsevol norma de rang que vulgui aprovar.
Tampoc no veu factible la reedició d'un tripartit amb el PSC i els comuns, i és que, segons el politòleg, el procés i les seves conseqüències encara són latents, la qual cosa fa impossible un govern a tres bandes. Ríos també ha indicat que la ruptura de l'executiu català és una prova més que l'independentisme ha entrat en una nova fase. Ara mateix, l'eix nacional no és una de les prioritats de la societat catalana, de manera que Esquerra i Junts s'hauran de resituar en el mapa polític després que s'hagi comprovat que la via unilateral no és factible.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
I en clau de política municipal, mica en mica s'esvaeixen també els dubtes sobre com quedarà el taulell de cara a les eleccions municipals de 2023, en el cas de Ciutadans, com us explicàvem divendres, i entra un nou actor, i és que Joan Garcia serà l'alcaldable de la formació en el lloc d'Adrián Hernández, actual portaveu dels liberals, que ja ha renunciat per motius personals. El candidat de Ciutadans, que ja va ser-ho el 2015, ha passat aquest matí per al Cafè de la Ràdio.
Joan Garcia ha situat algunes de les prioritats de la seva formació de cara a les eleccions municipals de 2023. D'una banda, dissenyar un projecte de futur per a la ciutat i de l'altra, solucionar alguns problemes de gestió del dia a dia que, al seu parer, el govern del PSC i Marta Morell no ha sabut resoldre. Alhora ha dit que no es plantegen fer una oposició en negatiu, sinó fer propostes que beneficin el conjunt dels sabadellencs. Entre les propostes estrella que planteja el cap de llista de Ciutadans hi ha millorar la seguretat de la ciutat i baixar els impostos.
Crec que és important treballar en una proposta fiscal adequada. Ara, doncs, he fet res, he dit que volíem baixar aquesta pressió fiscal, però crec que s'ha de treballar per una reducció de la pressió fiscal, sobretot es parla sempre de les famílies més vulnerables, és cert, i s'ha de fer per les famílies més vulnerables, però per nosaltres és important una proposta que serveixi per tota la classe mitjana i treballadora de la ciutat, que al final és qui està, doncs, patint l'increment dels preus, està patint l'increment de les hipoteques. Moltes són problemàtiques externes, però crec que la política municipal pot ajudar molt.
Sobre les seves expectatives de cara als comicis de 2023, Garcia confia, tot i els mals resultats de Ciutadans a les últimes eleccions catalanes i espanyoles, poder igualar com a mínim els tres regidors actuals. Ara bé, assegura que el més important és que els liberals puguin marcar el pas del futur executiu local.
Volem ser decisius en aquest tipus de decisions de governabilitat, perquè al final governar és quan pots implementar les teves polítiques, el teu programa, no? Crec que ja portem uns anys d'experiència i podrem fer una proposta de programa interessant.
Sobre l'equip que l'acompanyarà a les eleccions de l'any que ve, Joan Garcia ha dit que no serà molt diferent a la gent que el forma ara, perquè ha afirmat que ha fet un treball magnífic durant aquests anys. L'alcaldable de Ciutadans també ha insinuat que l'actual portaveu, Adrián Hernández, podria ocupar un lloc simbòlic de la llista electoral dels liberals.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Les dues i pràcticament 9 minuts és recta final del projecte Aporta a Can Puiggenet. Des del mes de setembre, les 5 picaportes del barri han encetat la tercera fase de la iniciativa amb l'objectiu d'arribar a 500 llars. Aquestes se sumaran a les 1.000 de les dues edicions anteriors i serviran per posar sobre el paper quines són les necessitats dels residents de la zona. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Amb aquesta tercera fase es preveu arribar al conjunt de llars que conformen Can Puiggener, tot plegat després de detectar que les relacions al barri han començat a canviar arran de la porta. Així ho ha destacat la tinenta d'alcaldessa i regidora de Drets Civils, Marta Morell.
Estem veient que quan el projecte Aporta, doncs, no s'està implementant en el barri, els vincles entre els diferents veïns hi continua sent, perquè no és un projecte que durant els mesos que les picaportes estan fent visites, no? Que són veïns i veïnes, recordem-ho, que estan parlant amb els seus mateixos veïns, per tant aquí hi ha una relació molt d'igual de persones del barri que visiten a persones del barri.
En les primeres setmanes de la tercera fase s'ha contactat amb 130 llars i un 90% d'aquestes ha acceptat fer les entrevistes del projecte. De la resta no n'han obtingut resposta perquè els residents no eren a casa. Des de la Confap i la FAP confien que totes les dades recollides a través de la porta serveixin per fer un pla d'actuació Can Puiggener. D'altra banda, de cara a l'any que ve, l'administració local voldria aplicar el projecte al barri dels Marinals.
L'Ajuntament, d'altra banda, destinarà 900.000 euros al 2023 a programes d'atenció a les persones sense llar i a altres problemàtiques relacionades amb l'habitatge, una xifra que ha crescut respecte a anys anteriors, però que el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, encara considera insuficient. Ho ha apuntat en el programa especial del matí sobre les persones sense llar.
Necessitaríem més recursos, tot això és aportació 100% municipal i, evidentment, doncs, que ens fan falta més recursos. Hem incrementat el pressupost en els últims anys, ara no et sabria dir el percentatge, i també intentem posar el focus en aquells moments més crítics, no? Aquest any intentarem posar més recursos per l'operació Fred i sobretot revisar alguns dels aspectes que al llarg dels últims anys, no? Especialment cada any que fem la revisió amb les entitats, se'n posen sobre la taula com a millorables.
Ara mateix, la taula de sense llarisme de la ciutat atén a 200 persones, una xifra que no inclou els sabadellencs que ocupen habitatges. Des d'Actua Vallès alerten que aquesta problemàtica anirà a l'alça en els pròxims anys i començarà a afectar també nuclis familiars i no només persones soles com fins ara. I més qüestions. La pandèmia ha deixat al descobert que els problemes de salut mental, en especial entre els més joves, són més freqüents del que sembla. Una realitat sovint silenciada i de la qual cal parlar per trencar tabús i estigmes.
Així ho reivindiquen des de l'entitat Obertament, que lluita contra els prejudicis al voltant de la salut mental. El seu director, Miquel Juncosa, ha assegurat que encara hi ha molt camí per recórrer, tot i que cada cop es parla més i millor dels problemes de salut mental. Ho ha dit en declaracions del Cafè.
Jo crec que cada vegada millor. És veritat que encara ara ja existeixen molts prejudicis, no? Com deies tu, tot el que està envoltat de la salut mental està ple de prejudicis des de fa molt temps i encara costa, no?, lluitar contra aquests prejudicis, però cada vegada es parla més i això és molt positiu.
Avui, 10 d'octubre, es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
Anem a d'altres qüestions fora de Sabadell i la comarca. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es reuneixen al Palau de la Moncloa per abordar el bloqueig en la renovació del Consell General del Poder Judicial, tot plegat després de l'anunci de la dimissió del seu president.
Carlos Lesmes, que és president també del Tribunal Suprem, i ha dit que formalitzaria la seva renúncia al càrrec per no ser còmplice de la paràlisi al voltant de la renovació de l'òrgan de govern dels jutges.
Y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable.
Lesmes dimiteix després que PSOE i PP no hagin arribat a cap acord per renovar el Consell del Poder Judicial amb un mandat caducat des de fa gairebé 4 anys.
I almenys 4 explosions han sacsejat al centre de Kiev per primer cop després de diversos mesos de calma a la capital ucraïnesa.
Segons ha informat l'Ajuntament de la ciutat, les explosions s'han detectat aquest dilluns a 8:45 del matí al districte on hi ha la seu del govern del país. L'edifici, però, no ha patit danys. D'altra banda, les autoritats ucraïneses han denunciat un bombardeig rus a la ciutat de Zaporizhia, a la part sud-est del país, que ha deixat almenys un mort i 5 ferits.
Cultura.
L'actriu Rosa Renom i el tècnic de llums David Bofarull són els artistes sabadellencs nominats als Premis Butaca. Renom ho està com a millor actriu teatral per l'obra La Víctor C i Bofarull com a millor disseny de llums per Assassinat a l'Orient Express.
Renom va redescobrir l'autora Caterina Albert darrere el pseudònim Víctor Català, una escriptora que recordava de les lectures obligatòries dels ensenyaments bàsics. Aquest drama, dirigit per Carme Portaceli, es va estrenar fa un any al TNC. Satisfet amb la feina feta i sorpresa per la nominació, Renom diu que la directora hi va posar collita pròpia.
Va ser una feina molt maca, això, com de redescoberta del personatge i una mica també d'inventar-lo, eh? Vull dir, la Carme Portaceli, que va ser la directora, no volia recrear la senyora exacta, sinó una mica aquell esperit de dona una mica que fotia el que li donava la gana.
L'entrega de guardons dels Premis Butaca 2022 se celebrarà el pròxim 14 de novembre amb una gala al Pavelló Esportiu de Premià de Mar.
El temps.
La previsió meteorològica de la mà del Xevi Soler. Molt bona tarda, Xevi.
Hola, molt bon dia. Doncs la situació meteorològica pel que resta d'aquesta jornada de dilluns, ben capçalada encara per la presència d'aquests intervals de núvols baixos que són molt abundants i que a estones deixen el cel força nuvolat al litoral i prelitoral. En canvi, a l'interior, la nuvolositat és més aviat escassa i durant tot el matí pràcticament l'ambient assolellat és el que ha dominat a totes aquestes comarques. Tot plegat, emmarcat, això sí, amb unes temperatures que doncs, són una miqueta més altes que no pas la dels darrers dies, però en general no variaran més enllà d'oscil·laran més aviat entorn dels 24-25, tot estirar cap a punts de ponent o interior de la Vall de l'Ebre fins als 26 o 27 graus. Per tant, temperatures força suaus al centre de la jornada. Això sí, cal destacar també que cap al final del dia sí que podrien arribar algunes febles precipitacions cap a les comarques de l'extrem sud del país, que no descartem que cap al final del dia i properes hores de la matinada siguin d'intensitat forta ben bé a l'extrem sud del litoral. Unes precipitacions que també es poden presentar-se de manera més feble, dispersa i aïllada aquesta tarda a punts del Pirineu, sobretot més occidental. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb la previsió del temps hem arribat al punt d'un quart de tres. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia. Recordeu, però, que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, també les xarxes socials i a partir de les 7 el Notícies Vespre. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm